a Ràdio Maricel, a cel obert. És el nostre temps de família des del centre de reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Tanquem temporada i a vegades la tanquem d'una forma més o menys transcendent, d'acord al moment, però aquest any ja ho saben que ha posat sobre la taula i que continua posant sobre la taula una llei de la qual se n'ha parlat molt i que a en Roman li ha interessat especialment fer valer, gairebé diríem que aquells aspectes que es fan valer menys a l'hora d'abordar aquesta qüestió. Ens deies, perquè heu parlat entre col·legues d'aquest assumpte, i evidentment, com és molt normal, un es pot adreçar a un professional i que aquest professional no tingui la mateixa opinió que el professional del costat, per raons diverses més enllà de la metodologia de treball, sinó començant per les pròpies conviccions, si és que es pot dir d'aquesta manera, fins a la forma d'abordar de determinats assumptes. I aquesta suposo que és una llei que també pels professionals genera molta...
Sí, diríem, perquè toca una qüestió complicada, que és en quin moment la persona té una certa plenitud o una potencialitat per poder decidir coses transcendents per la seva vida.
No? Això segurament és el que ens has comentat tu des del primer dia, que si es vol posar un tema veritablement així de conflicte o de debat, seria aquest.
Aquest seria un d'ells.
El que passa és que sempre ens has dit que la maduresa d'una persona, de fet, no té edat, sí que la té, però que hi ha persones de 20, de 30, de 40, de 50 que potser no arribaran a ser madures mai.
Mai, sí, o tenen la que tenen i d'allà no passa. Ara, quin és el punt? O sigui, no és en funció de la maduresa. Diríem que això és un episodi traumàtic. És a dir, està preparat un nen de 5 anys per la mort de la seva mare? No. Però se li ha mort. Està preparat per... No, però passa. És a dir, són elements de la realitat. Aleshores, jo crec que això és part interessant de la llei.
I creus que això és fonamental entendre-ho així?
Jo crec que és fonamental
entendre-ho... Passen coses a la vida?
Sí.
Algunes més previsibles, altres menys. Algunes evitables, altres menys, però passen.
Passen, clar que passen. Diríem que aquí estan els pares per procurar que passin les menys. No? Els pares que s'han de cuidar, que han de cuidar els fills, que han de buscar, diríem, generar un ambient de seguretat i d'estimació pel seu fill, perquè creixi, d'atenció.
D'acord, però un cop han passat...
Aleshores, el punt és, Bruno, no s'ha d'arribar a la situació aquesta. No s'ha d'arribar. Aquesta és la primera qüestió. I s'han de posar tots els mitjans, i per això la llei se'n diu de salut sexual i reproductiva. Això és la primera part de la llei, no? Parla de la salut sexual i reproductiva. I després diu de la interrupció voluntària de l'embaràs. Molt bé. Doncs el punt està en aquesta, en la salut sexual. És a dir, això estaria mal dit, però seria una malaltia. Una noia de 16 anys embarassada és malaltís. No és salut. O sigui, ha fracassat el programa de salut, diríem. A tot nivell, jo també crec que des del punt de vista psíquic és un símptoma. És un símptoma de diversos conflictes en aquella noia. Sigui amb els pares, sigui personal, sigui una mica de cada. Que tenen una resolució, i que no vull dir que sigui conscient, traumàtica.
D'acord. Amb això en parlem amb tu, però diríem que des del punt de vista professional... És un fet amb el qual coincideixen o poden coincidir la majoria de professionals? Que passi un fet així amb una noia de 16 anys seria un símptoma d'un entorn, d'una situació personal que no es desenvolupa d'una forma correcta, per dir-ho així?
A veure, jo crec que sí que estaríem d'acord en que, bàsicament... que no és una edat per quedar-se embarassada.
D'acord. Encara ho hem dit ara més ras i curt.
Sí, 16 anys efectivament.
No és una edat per quedar-se embarassada.
No.
Però una persona pot quedar amb...
Involuntàriament, o sigui, si una noia diríem, no sé, es casa o no es casa, però vol ser mare soltera i ho decideix, és diferent.
De la mateixa manera que hi ha dones de 12 anys amb determinats àmbits i cultures i àmbits socials que ja són mares i dona la sensació que plena consciència. Mm. Però, en principi...
En principi, diríem, com a accident, com a cosa no volguda, aleshores, aquí és una cosa a la que no... que s'ha d'evitar, que no ha de passar. Aquesta és la primera qüestió. Aleshores, punt dos. I si passa? Bueno, aleshores, i si passa? Jo començaria per el que has dit tu. A veure, els pares que estan a casa seva, amb les noies adolescents, tan tranquils, en principi tan tranquils, que diríem que ens anem a posar en situacions harto extremes, molt extremes. Diríem que, justament...
Ens deies que... abans de començar, i això també ens agradaria dir-ho ara, que la llei està pensada per casos extrems.
Sí, diríem, si ja és extrem l'embaràs d'un adolescent, la llei a sobre es posa en un cas encara més extrem, que és en una situació familiar deteriorada, de conflicte...
D'un adolescent que viu en un món desestructurat...
Sí, o amb una estructura...
Molt, diguem-ne, molt feble o perillosa o complicada.
Efectivament. I diríem, intrusiva i invasiva. O sigui, del que protegeix la llei és d'una agressió per part dels pares. Parlant en plata, vindria a ser això. És a dir,
ho podem definir, del que protegeix la llei és d'uns mals pares?
Sí.
Sí.
Jo crec que sí.
D'acord.
Jo crec que sí.
Protegeix ho dius perquè estem pares. Contemplant això molt probablement des de la visió més ideal de la relació entre pares i fills. I la visió ideal de la relació entre pares i fills no cal que es mirin la llei perquè no els passarà. Que
efectivament.
D'acord. Això és el que ens vols dir. D'acord.
Clar, és que no, això és com quan un va consultar amb l'advocat per una cosa trivial.
Sí, sí.
Diu, bueno... I si el veí et tira una bomba? Diu, però com vols que em tira una bomba? Jo, el Pep, ens coneixen tota la vida, com vols que em tira? Diu, oh no, és que jo haig de posar...
No saps mai.
Saps? Sí, m'haig de posar en situacions... I la llei fa una mica el mateix. Es posa en situacions extremes. Diríem, on el deteriorament... O sigui, i aquí venia l'altre argument... O sigui, un argument era l'edat, si sí. Estan en situació de decidir o
no. I un altre que creus fonamental.
I un altre que... No, que els que discutien la llei és que es desautoritzi els pares. En un moment en què justament hi ha bastants problemes amb les desautoritzacions parentals i sobretot paternals. Però em sembla que això tampoc és. Tampoc
desautoritzar, agafem sinònims si volen, arraconar-los, és a dir, que els pares no tinguin... Que no
poder
importin,
decisori, que no...
Sí, que no importin en aquesta decisió.
Ningunejar-los...
Menys tenir-los de tot el món.
Exactament, menys tenir-los. I per res del món. És exactament al revés, diríem. Són pares que ja estarien desautoritzats pel propi devenir de la situació familiar. Ja estan en una situació on no tenen un ascendent sobre aquella filla, no tenen un vincle prou com per poder dialogar, com per poder intercanviar, com per poder incidir o influir. I s'està, diríem, portant la qüestió a una qüestió de poder. Diu, la nena ha de fer això o ha de fer allò, el que sigui, sense atendre a res més. Aleshores, aquí és on es posa la llei. Diu, en aquests casos, donat que per la dona, per les dones, la sexualitat i l'activitat reproductiva van íntimament lligades a la seva identitat personal, és a dir, són consubstancials a lo femení, en allà que no s'hi posi ningú, d'últimes. O sigui, arribat en l'últimíssima decisió és de la dona. Diu, però si té 16 anys, no importa. O sigui, el de l'edat és secundari. El primer és que es dona, és que això va íntimament lligat a la seva identitat i a la seva persona.
I que, per tant, ha de tenir la llibertat individual.
D'encertar-la o de fer o de cagar-la, és igual, per a bé o per, però que sigui seva la decisió. I deixa molt clar que és en última instància. Jo crec que un altre punt... No,
ho creus raonable des del punt de vista del professional, això? Pregunto, és a dir, l'anàlisi del professional...
Jo ho trobo absolutament d'acord.
Absolutament d'acord.
Sí.
A continuació, ja saben vostès que en Roman ha dit pot passar el que sigui, però aquesta decisió seria bo que no es prengués mai des de la solitud.
A veure, és que jo crec que la llei el que ve és a preservar això, precisament. Posem una situació, una noia que té aquest vincle amb els pares, si decideix interrompre l'embaràs, ho farà. En quines condicions? I aquí comencem, clar, en qualsevol condició, per fora de qualsevol control, de qualsevol intervenció, de qualsevol servei, amb un risc per la salut immens, és a dir, terrible. I això és el que la llei vol preservar.
Tornem a reiterar, en Roman Pérez creu que això és una desgràcia, però passa.
Però que passa, efectivament. I un cop passa...
Sí, sí. És a dir, que això és un fracàs, però els fracassos passen.
També, clar, s'han de tenir en compte. No? És a dir, és... En certa mesura, si es vol, és un pal·liatiu. No? Com les cures pal·liatives, sí, sí, en gent que no té cura. Sí, sí, sí. Bueno, és una situació que no t'arreglo, dic, del moment que ha passat.
D'acord, és que ens dona la sensació que diguis, no, és que tothom ho pot veure com vulgui, però no tots els pares són iguals, ni totes les relacions entre pares i fills són iguals, i encara que tothom es pensi que per ser pare la relació sempre és bona, no és així.
No.
I moltes vegades no és així, sinó que és tot el contrari.
Que ens trobem que en els darrers anys s'està legislant moltíssim al voltant de lleis que afecten a l'interior de la família i de les cases. És a dir, per exemple, perquè que els fills no poden pegar els pares.
D'acord.
Són coses que fins a no fa gaire eren impensables. És a dir, si algú, per molt advocat o jutge que sigui, vingués amb una llei d'aquest tipus, l'haguessin penjat per boig, per absurd, per cosa, per venir amb...
Però vols dir que quan es legisla sobre això és que passa això.
Efectivament, és que la realitat
social... Ara, que passi això vol dir que és un fracàs que passi, però passa.
Però passa.
D'acord.
I diríem que...
Ara qui ens escolti pensarà, quina societat, no?
I sí, 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 quina societat, quins, no? quins símptomes va donant.
I de coses bones també, però
sí,
diguem-ne
però...
Que aquests símptomes són...
A veure, diríem que és com tot, no? No es pot fer una truita sense trencar els ous. Diríem que si s'ha produït tot un relaxament de molts aspectes rígids de les estructures familiars i socials, que ha tingut grans avantatges. O sigui, per exemple, el lloc de la dona ha anat canviant moltíssim, i diríem que per a bé. No? Jo crec que ningú diria, no, hauríem de tornar al segle XIX. No, per res. O sigui, del punt de vista del creixement, de la plenitud de les vides, de la llibertat, s'ha avançat moltíssim. Ara, això inclou que hi hagi, diríem, perversions, excessos, inhibicions, que donguin...
Què vols dir? Les conseqüències d'una llibertat malentesa?
I sí, diríem que, així com l'altre del segle XIX tenia unes conseqüències nefastes en tantíssims àmbits, les actuals també entenen, no? És a dir, es veu que ara fins a fa poc les estadístiques era que els nois eren qui més pegaven als pares. Ara s'han igualat amb les noies, o sigui, noies que maltracten...
Sí, sí, que es veuen capaces d'enfrontar-se, sí, directament.
Sí, sí, amb els pares. Normalment són les mares les que
pateixen més aquesta situació.
Sí.
I això passa.
Sí, clar que
passa. I l'especialista ens dirà, això és un fracàs. Però passa.
Això sí, però no sé si diria que és un fracàs. A veure, és un símptoma.
Ahà.
És un símptoma de...
Conjuntural?
Sí, és conjuntural, de la conjuntura, diríem, social, però també simbòlica.
Però un fill o una filla no pega els pares d'un dia per altre. Això es fa molt temps.
Sí, això fa molt temps. I diríem que, a veure... Què té de bo que hi hagi lleis per cobrir aquestes situacions? Primer, que la part feble, diríem, no quedi indefensa. Que aquests pares puguin agafar i dir, escolta'm, això no va bé.
Sí.
El mateix que nanos i adolescents han dit als seus pares, si em toques, et denuncio. I és així. I el pare s'haurà de... I la mare, qui sigui, s'haurà de...
Encara que puguem pensar quina manera... de relacionar-se, com pot arribar...
Molt bé,
sí, sí.
D'acord, tu dius...
Sí, sí. Aparquem això,
sí.
Perquè millor no pensar-hi.
O no sé com dir-te... Mira, una companya deia, però si amb un pare... O sigui, a mi m'interessa saber com és que aquesta adolescent ha arribat a quedar embarassada. Que aquí hi ha una situació que no està anant bé i jo voldria intervenir. Dic, molt bé. Imagina't que vas i li dius a aquest pare, senyor, com pot ser? I el senyor et dirà, senyora, vostè no s'hi posi. Casa meva, fem el que ens rota, vale? I no sigui atrevida. Amb la llei, s'ha acabat això. Diu, senyor, no s'hi posi, sí, m'hi poso. Perquè la llei diu que, aleshores, li pregunto, com és que? I què passa aquí? Perquè justament el que la llei preveu és que intervinguin els serveis, però no que tinguin el dret d'utilitzar el servei, no, que els estan...
És una línia molt indefinida, aquesta. Indefinida en el sentit d'això d'entrar dins la privacitat.
Efectivament. És que aquí, justament, la llei el que diu s'ha acabat la privacitat. Això no forma part de la intimitat. Això ho regula lo social. No és potestatiu, no és una cosa de la llibertat dels pares.
Sí, sí.
Aquí està... El clàssic que es diu que la llibertat d'un s'acaba quan comença la de l'altre, pues aquí és la llei diu s'acaba la teva llibertat de decisió.
És a dir, la llei diu que, per exemple, el maltracte dels pares uns fills o dos fills uns pares no pot quedar dins de quatre parets.
Efectivament, aquí està. Efectivament. Que, així que es denunciï o que es tingui notícia des dels poders públics, uh-huh, s'intervendrà. I aleshores, com intervé la llei? Jo crec que en aquest sentit s'ha avançat moltíssim. És a dir, la llei intervé no punitivament, no? Sinó que intervé des de posant en marxa protocols i mecanismes d'intervencions de serveis que són assistencials. És a dir, que en aquest sentit també s'ho pren com un símptoma d'un mal funcionament familiar, social, psíquic, i diríem, va a les causes, o sigui que és fantàstic. Mm-hmm. I en aquest sentit s'ha avançat molt, en aquest sentit ens hem arribat a trobar de que serveis avalats per la Direcció General de Justícia aconsegueixen intervencions sociosanitàries que la xarxa pública no dona. Vull dir-te que aquesta gent tindrà accés a un psicòleg, a un psiquiatre, a un assistent social, a un treballador social...
Abans de prendre qualsevol decisió.
No, diríem, abans que si tu vas a la xarxa i dius necessito un psicòleg, diuen, segui i esperi, vale? I espera. I ja vindrà. De tot això que demana, li donarem només un, que serà el psiquiatre. El veurà un cop cada 4 mesos. Aquesta altra persona que ha infringit la llei veurà el psicòleg un cop per setmana, veurà el psiquiatre un cop al mes com a molt, tindrà informes periòdics, un seguiment exhaustiu. I és una paradoxa del sistema. Diríem que per la via normal,
sí, les coses
la xarxa
van pitjor.
Està saturada i va pitjor que quan és per la via judicial, on diríem, es privilegia més el funcionament dels serveis de la xarxa. Això també es va podrint, lamentablement, diríem. Es va democratitzant, diríem.
Yeah.
No? També, per exemple, les mesures penals alternatives, que justament tracten d'això, és a dir, en comptes de punir i enviar a la càrcel, el que fan és valorar el component social, psicològic, que estava en
l'entorn de...
Sí, en l'entorn i en els fonaments de l'actuació delictiva. I pretenen modificar la posició del subjecte, que és genial. Ara, això implica...
Un temps, uns mitjans, uns recursos, etc.
Efectivament. I això, quan l'equip eren 10 fa 10 anys o fa 12 anys, era fantàstic. No?
Ara són
130, no sé, delegats que hi ha, i pujant, i són milers les mesures. Aleshores aquí ja s'ha acabat. Puja la ràtio, en comptes de veure 40, en tenen 80.
I per tant l'atenció a cadascun d'ells.
Efectivament, torna,
no
està saturada la xarxa, i tornem a quedar més o menys on estàvem. Bueno, tot un problema, de veritat, tot un problema aquest el de la xarxa, però en tot cas la llei com a tal, des de, no, aquesta, per exemple, fonamentada en el que diu la ONU, fonamentada en el que diu la OMS, són resolucions i diríem està conceptualment...
Deixa'm posar-me a l'altre costat. Aquesta llei vol dir que si una noia de 16 anys li ve de gust avortar, ho pot fer quan li doni la gana?
No, jo crec que no és això el que diu.
Per això t'ho pregunto així, eh?
Sí, no és perquè li vingui de gust. Diríem que justament jo crec que preserva d'això també.
Ho dic per si algú pensa que no, és que ara aquí tothom podrà fer...
Exacte, diu, hola, bon dia, vinc a avortar. No. O sigui, aquí hi haurà un servei que la rep, que s'interessarà per la situació d'aquesta dona, que cridarà els pares. dir, què diuen, i tu ja has parlat, i ja, que ja, és a dir, que la informarà de quina és la situació, de quina és la intervenció, de quines són les opcions que té. És a dir, és tot una infraestructura que es posa a operar i a funcionar, que no té, i a mediar.
Ens vols dir que des del punt de vista de l'especialista, no totes les noies de 16 anys que puguin tenir en algun moment la intenció d'avortar per unes causes determinades poden acabar fent-ho?
Podria
després
ser que no.
De ser, diguem-ne, aconsellades, assessorades, o després assessorades,
sí.
etc.
Sí. Sí, sí, podria ser que no. Que triessin una altra opció, o el que hauríem de dir de totes totes, encara que el fi sigui el mateix, no, al final, tal com acabi, que acabi també una interrupció, que el procés, les maneres, els fonaments siguin uns altres, i que diríem que el que diu la llei, no, lo de la salut sexual i reproductiva no quedi mermada, i que aquesta noia que en un moment justament de la vida on està molt feble, està encara en creixement, ha fet ha tingut un desllis, ha tingut un ensurt, ha tingut un, com se li vulgui dir, un fet traumàtic,
sí.
No quedi condicionada i marcada per la resta de la seva vida, i que pugui en un altre moment, quan decideixi d'una forma més conscient, més responsable, més desitjada, formar la seva família o tenir l'accés a la maternitat, no? I això és el que ha d'atendre i de preservar els serveis que la llei promou o acosta a les adolescents.
Tinc aquella sensació a vegades que en Roman ens diu entre línies que és molt fàcil parlar de la vida dels altres i judicar la vida dels altres i apuntar el que els altres han de fer. Però quan es passa una situació, aleshores cadascú, diguem-ne, se'n surt més o menys com
pot.
Com pot.
Sí, sí. Home, són situacions realment
extremes.
Sí, sí, i relativament excepcionals, o sigui, estadísticament no són.
Sí, parlem d'això i això no passa cada dia, i a cada cantant.
Que les noies de 16 anys estan més preocupades per veure, o sigui, no, si treballaran o estudiaran, si van a ballar o
Que això pot ser una qüestió que pot preocupar, però que no és una obsessió de cada dia.
No, ja. I diríem que justament que del que es tracta és de que l'exercici o l'accés a la sexualitat sigui d'una manera segura, tant del punt de vista reproductiu com del punt de vista de la salut, no? De no, no sigui de fer això, un sexe segur, una sexualitat segura en el sentit de les malalties contagioses i en el sentit de preservar el risc d'embaràs.
D'acord, no se sap mai què és més preocupant, però per l'especialista és més preocupant que surti un estudi que manifesti que els joves estan trobant en l'alcohol una sortida, per dir-ho d'alguna manera.
A veure, jo crec que tot és significatiu. O sigui, el grau de preocupació és variable. A mi m'interessa molt més saber com ens ocupem d'aquestes coses, en quins mitjans posem, com analitzem una mica les causes, diríem des d'un punt de vista social, però també des d'un punt de vista particular de cada cas, de cada família. Hi ha molts problemes amb l'alcohol, molts, és a dir, continua sent la droga número 1. Bueno, i com a grans avenços, per exemple, bueno, trobes que no et surten uns cartells immensos en les activitats esportives promocionant l'alcohol. Dius, però és que això és un avenç. Dius, sí que estem malament, no? Sí que estem malament. O sigui, quan si vens a casa meva i no t'ofereixo una cervesa o un whisky, passaré a ser un mal educat. No? Aniràs parlant i aniràs dient, hòstia, en Roman, vas a casa seva i t'ofereix un suc. No? Com si
estiguessis
fent un gran bé a l'altre.
Sí, com si fos un hospital o fos menjar de règim.
Sí, sí, exactament. Sí, com tenen una papilla. Mira,
si hagués anat a un casal.
Sí, sí, sí.
D'acord.
És veritat. Ara, diríem que sempre ha hagut drogues, vicis, tentacions, canals que, segons com s'utilitzin, tenen una vessant destructiva i diríem que condicionen la salut. Jo crec que aquí hi ha moltes qüestions. Per una, l'edat d'inici. Sempre està, mira, és el mateix que una interrupció, que un embaràs no desitjat. O sigui, clar, és, diríem, pitjor si a sobre és el 16. Si és als 30 o si és als 25, tampoc és una bona situació. També és traumàtic i també és complicat. Però agafa la persona
amb un altre,
efectivament, en un altre moment de la vida.
En principi,
amb més recursos o ha tingut més opcions de, i podria, diríem, manegar-lo amb més elements. Exactament és el mateix respecte a l'alcohol i a les drogues. És a dir, no és el mateix borratxeres als 12 anys que als 15, que als 18
que als 30,
que és, efectivament, que canvia molt, i totes són,
no? I totes són borratxeres,
i totes són borratxeres i totes tenen un què, però el de l'edat d'inici és un element molt important, molt important, perquè justament estan en formació.
I suposo que no parles que un dia o dos on es pugui emborratxar, parles de l'ús de l'alcohol com una sortida, com un element, com un recurs, com
un recurs. Sí, un recurs patològic, diguem, o simptomàtic. És un recurs enfermís, no? Quan és un recurs, quan és una cosa més o menys puntual, eventual,
que forma part de...
Sí, d'aquesta cosa que també és un problema, és justament això que estàs dient, que forma part de, no? Que quasi,
forma
quasi
part de,
sí, però quasi t'has de posicionar, sí. Per no formar part de,
d'acord, o sigui, que forma part de la vida social.
Sí, aquí està, efectivament, forma part de la vida social, tal qual. I aquí tenim també missatges de salut social, inclús des dels poders públics, que són realment perversos. És a dir, com pot ser que la meitat del preu de l'alcohol són impostos, que per pagar les clíniques, els alcohòlics després, no, els serveis públics, el tabac, la meitat, impostos. Per què? Per pagar els hospitals i... Dius, me'n recordo a Anglaterra no fa molt, que justament una persona el van treure de les llistes, em sembla que era per fer un trasplantament de pulmó o alguna cosa així, perquè encara era fumador, o perquè el motiu pel qual no el tenia era dir, no, doncs posem davant un altre que no ha fumat ni ha fet res per fer-se mal, i mira, i té més dret que tu, que has fet alguna cosa en contra de... És a dir, que aquí em sembla que s'hauria de ser més contundent, més clar, perquè no surt a compte. Això surt més al compte que no hi hagi consum de tabac, dic per la salut pública, que no hi hagi consum de tabac.
Que no ve de pagar les conseqüències.
Exactament, perquè a part, si, inclús les tabacaleres eren de l'Estat, o sigui, pagó el món.
Sí.
O sigui, anar promocionant que la gent fumi i que t'ompli els hospitals, que després s'han de pagar amb diners públics. A veure, no? Són coses perverses, són contrasentits o sentits oposats i contradictoris que no ajuden.
Ara, si un vol fumar, té tota, o ha de tenir tota la llibertat del món. I si un vol beure, també?
Bueno, jo què sé, depèn de quanta llibertat. Jo faria caminar uns quants quilòmetres, com a mínim, no li posaria un bar a cada cantonada. No? Dic, perquè és que... Si, imagina, moltes vegades, tu dius, hi ha un bar... Te'n vas a altres països.
I t'ho dic per això que ens fas valer, de la necessitat de respectar la llibertat individual de cadascú.
Sí.
Doncs si jo vull fumar, fumo.
Sí.
I fuma. Si jo vull beure...
Ara, a mi no m'afumis, per exemple, no? I el teu fill tampoc. Tu, justament, els límits a les llibertats individuals hi són. I que les llibertats individuals han de ser-hi, també.
I que les lleis han de protegir les llibertats individuals.
Sí. I han de protegir també, sobretot, els febles, els que estan en situació de certa indefensió.
Ara, clar, evidentment, ens ho has posat en aquesta tessitura, i un dels arguments és, bé, el més feble d'aquí és aquella criatura que naixeria o no?
Sí, el més feble d'aquí, per exemple, és quan les mares són fumadores. Imagina't, el més feble és el que està dintre, que no... I no entrem ja en altres situacions.
T'ho dic per això, en el cas de la llei en què es pressuposi, diguem, aquesta possibilitat que una noia de 16 anys pugui decidir, i llavors una altra pensi, bueno, perquè un més feble és la...
Sí, per això la llei posa uns termes, uns terminis, no? És a dir, va fins a no sé quina setmana en què la vida encara no és viable. Això és l'argument.
Ens ho deies des del principi, això no ha de ser un debat sobre l'avortament?
Un debat sobre la vida. Jo trobo que no. crec que, o sigui, hi ha diferent... Avui escoltava ara en la ràdio que parlant d'una benedictina que deia unes coses absolutament al·lucinants sobre com el fetus està en connexió amb la mare i encara és fetus i encara no és una vida autònoma, doncs la de la decisió la mare i no el fetus. Diu, quan ja això ja és una vida que podria ser sense... Això ja és diferent, diu la senyora. Diu, bueno, és un argument. En tot cas, diríem, preservar la vida contra vent i marea i sense atendre a cap circumstància també és un absurd. Dic, també hi ha tot un debat sobre les malformacions o les...
Diguem-ne que hi ha dos debats, eh? Un és sempre aquest i l'altre, és a dir, un és com naixem i l'altre com morim.
Sí.
Perquè el que queda, sí, sí, el que queda sempre raconat continua sent aquest debat sobre com morir, de quina manera, com s'explicita, com no, i què passa, no?
Però aquí és on tenim la qüestió, no?
I tornem a estar amb la llibertat individual d'algú de decidir...
És que, mira, ara m'explicava un veterinari, diu, no? que li ve la gent i diu, però com és que jo quan era petit tenia un gos, no, mai el veterinari, diu, i ara estem aquí setmana sí, setmana també venint al veterinari perquè el gos, si no té un alt, una ceba. I diu, és que abans els gossos, diu, d'una camada de set en quedava un o dos, perquè els altres anaven morint perquè, i el que quedava, o sigui, aguantava el que fos. Ara, d'una camada de set, viuen els set, perquè són veterinaris, perquè estan assistits,
diríem... I en tot i això, l'any passat se'n van abandonar 30.000 a tot l'estat.
Imagina't. Sí, sí. No sé,
sí,
per les paradoxes.
Paradoxes.
Sí, no? I hi ha gent que gasta en animals, o sigui, hi ha ubis per animals amb uns preus, perquè no, són mútues, ni assistències, ni seguretat social per a animals, i són privats, i gent que gasta moltíssims diners perquè té amb l'animal un vincle tan fort que és de la família.
Això és normal?
Bueno, diríem que, a veure, fan una funció els gossos.
No,
per exemple, els gossos, els gats, els animals domèstics...
Però si et digués, primer són les persones i després els animals?
Jo crec que sí. El que passa és que vés a dir-li això
a un senyor... I a continuació diràs, sí, però hi ha animals que es porten millor que les persones.
Efectivament, això pot dir un senyor, diu, mira, saps quantes vegades m'ha vingut a veure el fill en tot l'any? Diu, una.
Saps quantes...
Saps qui cada vegada que em veu, no sé què, em mira amb aquella careta o...
El gos.
El gos. Doncs mira, el fill, si tinc que triar entre el fill i el gos, em quedo amb el gos. I s'entén. Jo crec que és comprensible, que els animals, o sigui, els animals domèstics donen una...
Vist així, ha de ser difícil legislar, eh?
Clar que és difícil legislar, sí.
En tantes situacions, diguem-ne, que posen en qüestió
és que,
la nostra manera d'actuar de cada dia.
Mira, ja que jo com soc psicòleg i no advocat, diria, això és el mateix que li passa al jo de la persona. A veure, per què és difícil legislar? Perquè un dret no ha de menjar-se un altre. I amb tots els que n'hi ha, dius, ostres, no? Aquí el que deies tu, què fem valer? El del fetus,
el de la mare,
el del progenitor. No? És a dir, el que va posar l'espermatozoide, aquell no diu res, els pares, i la llei diu, buah, pues mirant-ho tot, doncs privilegiem aquest. Però dius, complicat, pues sí. Al jo de la persona li passa una mica el mateix. Entre totes les exigències que té, els desitjos que té, com fa per fer-ho des d'un equilibri, que si atén una cosa no se li desmunti tota la paradeta. I això és el que fa que els equilibris del jo també siguin difícils. I situacions d'aquestes, com la d'una vora a aquestes edats, o veure's en la situació d'haver de decidir, perquè si la interrupció és complicada, portar-ho endavant
també ho és.
També ho és.
És a dir, veure's en l'obligació de decidir sobre quelcom tan transcendent a la vida.
Sí, sí, i viure amb una cosa o amb l'altra. Té molt de pes i afecta el jo de la persona. Que si ve a prendre una decisió o una altra, i en principi hauríem de pensar que és la millor decisió, això no treu que no hagi afectat, diríem, a moltes altres parts de la persona. No?
Tanquem avui amb aquest, diguem-ne, repàs, amb aquestes reflexions, amb aquest comentari de text a l'entorn de la llei. salut sexual i reproductiva. Sí. Què s'entén com a salut sexual i reproductiva?
Mira, ho explica. T'ha també fet que està definit i tot. Ah, t'ho dic, mira. Ja que tu ets aquí,
salut.
El de la veu locutiva...
Mira, salut reproductiva salut, sí, i salut, mira, salut primer, sexual. Primer, salut.
Salut, sí.
Va, acabarem amb aquestes tres definicions a veure si us convencen. Salut. El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Gafa-t'hi, eh?
Uh-huh.
El estado de bienestar físico, psicológico... mental y social. Muy bien. Salud sexual, el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia. Eso es lo que los especialistas definen como salud sexual. Sí. El estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia. Y finalmente, salud reproductiva, DIU. La condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona que implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de decidir cuándo tenerlos. Doncs per ser tres, anàvem a dir tres línies, no? O quatre, permeten, en fi,
molt, eh?
Acabar tot el dia donant voltes a l'entorn d'això, eh?
Sí, sí, no, són...
Ara anava a dir, no tenim mai la salut plena per això, eh?
No.
Esclar, el estado de completo bienestar físico, mental y social.
Vale, però diríem, seria la tendència, la, no?
L'ideal.
Sí, hauríem d'apuntar cap aquí.
Com sempre, les lleis posen l'ideal sobre la taula i després la feina és
sí,
poder-lo aconseguir.
Però a veure, el mínim o el que més podem aspirar respecte a una llei és que tingui uns fonaments sòlids i després, bueno,
uns passarà... Uns objectius.
Sí, sí, clars i que no lliïn la cosa i que posi... i que, diríem, pensi també en les seves en l'aplicació de la realitat. Després ja a partir d'aquí...
Aquí, la realitat
és la
que és. 10:55, Roman, bon estiu.
Bon estiu per vosaltres també.
A la tardor, com no, tornarem en el nostre habitual temps de família des del centre de reeducació de Vita, al carrer Pau Barraveig, número 16. Fins aviat.
Adéu.